és que encara que no ho sembli, aquest diumenge no, el diumenge que ve, farà un any d'aquella maratoniana roda de premsa, al·locució pública, intervenció del president del govern, que va una hora i quart, em sembla, si va estar, i no va ser l'única, perquè si alguna cosa ha estat també consubstancial aquesta pandèmia, són les llarguíssimes intervencions dels dirigents polítics, tant sigui de l'Estat com de la Generalitat, de dos en dos, de tres en tres, amb militars, sense militars, amb especialistes, sense especialistes, amb totes les variants hagudes i per haver. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia de nou, Vicenç.
Molt bon dia de nou. I em sembla que la primera pregunta que els hi podríem fer a l'Anna Grimau i en Jaume Freixas és que si arriba un moment que, informativament parlant, n'han estat tips en algun moment de tot això.
Sí, és que és una de les grans preguntes, perquè una mica la idea d'aquesta conversa era parlar amb com ha afectat això també al periodisme, perquè també ha afectat el periodisme. I un dels fets curiosos és que, clar, fa 365 dies, ja més, que es parla cada dia de la Covid. Cada dia, els periodistes cada dia parlen d'això. I tampoc no és un fet tan habitual en el periodisme, no? Una de les gràcies potser d'aquesta feina, no? Aquells que la practiquem, és canviant. L'actualitat canvia i canvia el que hi expliques cada dia. Aquest any no sé si ha estat gaire canviant. No. Ara ens explicaràs.
No es pot negar que en una cosa sí que hem canviat, eh? Això era semblant una grip de bon principi, i com una grip l'havíem de passar, i segurament per alguns això ha estat com una grip, però per molts d'altres, malauradament, no. Saludem a l'Anna Grimau. Anna, bon dia i bona hora.
Què tal? Molt bon dia.
Aquesta veu abaritonada de l'Anna, eh? Saludem en Jaume Freixas. Jaume, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
I aquest posat gairebé diríem que sempre, proverbialment més aviat, del vas mig ple que no mig buit, eh, Jaume?
Sí, bé, això ens hem d'agafar, no? Però sí, evidentment, clar, nosaltres com a periodistes no som diferents que la resta de la societat, no? Suposo que estareu d'acord amb això, també vosaltres aquí a la ràdio, mm-hmm. també n'heu parlat cada dia, no?, de tot això, centrat més potser en l'àmbit local, però no, el cansament que tenim els periodistes suposo que és semblant al que té la major part de la societat, no?
Doncs comencem per aquí. Anna, que has quedat tipa algun dia, eh?
Doncs t'haig de dir que no, eh? Perquè jo tinc molt de sort. Jo crec que aquesta pandèmia ha tret el millor i el pitjor de nosaltres i jo des del primer dia, com a mi, em cansa molt sempre parlar del mateix, sigui la pandèmia o cinc coses abans, vaig intentar fixar-me en el que treia millor de nosaltres la pandèmia i parlar d'això. Llavors, això et donava dos avantatges. Un, que jo m'ho passava bé, en el sentit que era molt agraïda la informació que jo feia per mi mateixa, però com també era molt agraïda per tothom, tothom me la comprava, llavors la col·locava doncs, a tots els espais informatius perquè era una manera de donar una mica d'aire, de desintoxicar, de donar una mica d'esperança, de veure la part positiva, no? Perquè al final era tan gros el que estava passant, no? Com a professionals, com deia el Jaume, i també com a persones hem viscut, sens dubte, l'any més bèstia de les nostres vides. Mm-hmm. Doncs, si ens creiem que havíem vist moltes coses com a periodistes, aquest últim any ens ha ensenyat que mai pots dir que el dia ha acabat. I doncs, perquè una cosa que jo sempre repetia en aquell moment i que continuo repetint és que ni en el més remot dels nostres somnis futuristes hauríem imaginat un cel sense avions, un mar sense vaixells, carreteres sense vehicles i ciutats sense humans.
Està clar. No? Està clar. Us deixo un moment amb la Carola, però abans, que ens ha costat molt com a mitjans de comunicació trobar els aspectes bons de tot el que hem, de tot el que hem viscut?
Jaume.
Sí, efectivament no està bé la visió aquesta que diu l'Anna de buscar els aspectes positius, que segur que n'hi ha algun, però jo des del principi he encarat aquesta etapa, aquest any, amb un punt de certa decepció, no?, per part dels mitjans de comunicació, perquè crec que des del principi, com la resta de les administracions, tant la nostra com l'espanyola, com l'europea, no?, que no estaven preparades per assumir un desastre sanitari d'aquesta magnitud, no?, i els mitjans de comunicació acríticament des del principi, quan hi havia més que indicis del que estava passant a moltes parts del món, vam comprar el discurs de les administracions, de que això, com has dit, Vicenç, era una grip, de que aquí arribarien 3 o 4 casos no pas, com deia el insigne Fernando Simón, també de que era una cosa després de gent gran, que només afectaria 4 persones grans de més de 80 anys, que ja tenien moltes patologies i, per tant, la resta no ens havíem de preocupar. I com els mitjans de comunicació des del principi van comprar críticament aquest discurs, no? I sobre la marxa ens hem hagut d'anar adaptant també, com han fet els governs, a la realitat tan bèstia que teníem al damunt, no? I això, com a periodista, doncs no deixa de produir-me a vegades doncs, un punt de certa decepció.
L'autocrítica que fa aquí Jaume Freixas, només per començar. Hola Jaume, hola Anna.
Què tal, Carola?
Hola, bon dia.
Gràcies per acceptar aquesta proposta de conversa per parlar de periodisme i pandèmia, de la relació d'aquests dos mons que inevitablement s'han unit. Comentava abans en Jaume, igual que la resta del món, els periodistes doncs, també probablement estem molt saturats, uns més, uns menys. Però clar, jo no sé si hi havia precedents d'aquesta saturació informativa que estem vivint en la pandèmia. És a dir, no sé si recordeu altres precedents o us ha recordat altres èpoques el fet aquest de que cada dia doncs, el grafisme amb les dades, recordar les dades de morts, les dades de contagis, etcètera, etcètera.
Home, jo crec que els informatius en si sempre són molt reiteratius. Vull dir, crec que és el gran pecat dels informatius. A més que tots expliquen el mateix, de la mateixa manera, realment hi ha molt poca innovació, originalitat, no? En aquest sentit. Jo crec que per mi els informatius d'alguna manera acabaran desapareixent perquè la gent... És que és molt cansat en general, vull dir, sigui la notícia que sigui, no? Cada dia es parla del Barça, cada dia... Saps què vull dir-te? És com estar dins d'un bucle del dia de la marmota. És del meu punt de vista, jo treballo informatius, no? Jo crec que els informatius haurien de ser ja del segle XXI i encara estem en els informatius del segle XX. Evidentment, amb la pandèmia ha passat i s'hi han abonat i ens hi continuem abonant. Per això ja et dic que s'ha de buscar escapatòries, no? Perquè realment quan tu estàs en aquesta reiteració, l'únic que estàs fent és que la gent marxi a cabassos de la teva audiència, que la gent fugi, perquè està avorrida, està deprimida, està cansada, està esgotada.
Jaume,
sí, estic bastant d'acord en això i precisament amb això enllaço amb la intervenció d'abans meva, no? En el sentit que segurament la nostra raó de ser i la nostra manera de que la gent no marxi, com diu l'Anna, hagués estat des del principi, doncs segurament aportar-hi el valor afegit que han de tenir els informatius, no? Més enllà de repetir el mateix amb les mateixes dades cada dia, era doncs, potser haver posat en dubte el que se'ns estava dient des de les nostres administracions, quan a Itàlia, per exemple, havien tancat ja les escoles i hi havia milers de casos, doncs aquí continuàvem des dels informatius fent cas als nostres responsables sanitaris que ens deien que això era com una grip, que aquí no arribaria, que arribarien 3 o 4 casos. És aquí on havíem d'haver portat el valor afegit, no? I posar-ho en dubte, no? I després ja quan teníem ja la pandèmia a sobre, doncs també en el que estava passant a les residències, què estava passant en molts sectors de la societat que estaven abandonats, no? I ara també en la part final també, no? Encara tenim l'oportunitat de fer-ho, perquè sempre la tenim aquesta oportunitat, no? Què està passant amb les ajudes, dels autònoms, amb les ajudes de les empreses, dels petits empresaris que estan arruïnats, que amb les cues que hi ha en els serveis socials, no? És a dir, posar la lupa i l'accent en això, no? Que és el valor afegit que podem aportar des del periodisme.
I veus possibilitats de canvi, d'evolució respecte a això que comenta, Jaume?
Sí, evidentment, clar que sí. I de fet, després, durant l'any, no tot ha sigut negatiu, perquè tampoc vull donar aquesta imatge, no? Al principi ens va agafar tots així, després, a mesura que han anat passant els mesos i ens hem anat acostumant a aquesta situació, doncs els mitjans cada cop han anat reaccionant més i cada cop han sortit més coses i s'han fet més treballs d'investigació, reportatges que estan molt bé, sobre què havia passat a les residències, sobre l'embolic amb les mascaretes primer, amb els testos després, amb les vacunes ara, i cada cop sabem més, no? I això també és gràcies en part al periodisme, només faltaria, no?
Clar, fins a quin punt sentiu que el periodisme realment s'ha vist o s'ha sentit com una primera necessitat en aquesta pandèmia? Hi ha molts que potser ja ho pensaven, potser d'altres en dubtaven. No sé si sentiu que realment la gent ha percebut que la necessitat d'informar-se i, per tant, el periodisme, exercir el periodisme i, sobretot, en el vostre àmbit, que són els serveis informatius, era un bé de primera necessitat i realment ha estat important o decisiu en aquesta pandèmia. Anna.
Home, ha estat un servei essencial, no? I el que ha demostrat és que sense periodisme no hi ha democràcia, però alhora els fakes han corregut com la pólvora més que mai. Vull dir, nosaltres, almenys des de la nostra empresa, el que hem intentat és fer molts programes, moltes informacions, explicant a la gent com desmentim bulos, com desmentim fakes i com donant informació de rigor. Però tornem al d'abans, no? Si no canviem una mica el format dels informatius i els fem més atractius, la gent es desconnecta i al final la gent troba la informació en el que et passa al veí per WhatsApp, que és un fake com una casa, i l'únic que fa és intoxicar. Evidentment, estem en un dels grans mals del segle XXI. No? Per mi tot va començar el 12 de març. Jo aquella setmana estava presentant l'informatiu i jo vaig anunciar que el dilluns tancaven les escoles. Nosaltres vam agafar i vam fer immediatament tres redaccions. Vam fer una redacció a Sant Cugat, una altra a Barcelona i una altra de teletreball, perquè, clar, com érem servei essencial, havíem de garantir durant 24 hores la informació. Això volia dir que si hi havia un focus a Sant Cugat, la informació a Barcelona prenia el comandament i si era al revés, doncs ens anàvem rotant. A partir d'aquell moment vaig agafar un portàtil i de cop et converteixes doncs, el que fan els companys de mitjans més precaris, no? La Mujer Orquesta. Vull dir, jo amb el meu mòbil anava a gravar i tots els temes, diguem-ne, locals, els elevaves a universals. Tot el que passava al teu voltant era tan gros, tot plegat, no ens podíem ni imaginar tot el que estava per venir. Per tant, també discrepo una mica amb tu, Jaume. Jo crec que és cert, no? Però és molt fàcil ara ser crítics a quan ja ha passat, perquè en aquells moments ningú es podia imaginar que això ens caia sobre nosaltres. Feia 50 dies que la Xina estava amb mesures i ho veiem com una cosa llunyana, exòtica, vull dir, una cosa ja gairebé pintoresca, que a nosaltres no ens passaria. Vull dir, i és que, clar, totes les informacions científiques, que els mateixos científics se'ls hi va venir com un tsunami a sobre. I en tot aquest temps ens hem hagut d'acostumar doncs, a informar. Una altra cosa que sí que estic d'acord amb el Jaume és amb el tema de la crítica. No? Jo me'n recordo perfectament una entrevista que se li va fer a Ràdio 1 al Gervasio Sánchez i també doncs, a l'altre fotoperiodista, que és el Manu Bravo, i ells deien que s'havia infantilitzat la pandèmia. Estic totalment d'acord. Era tan gros, era tan angoixant la incertesa que vivíem tots plegats. A part que hi havia un problema d'accés als hospitals, d'accés a les UCIs, d'accés a les morgues, d'accés a tot arreu per tu poder gravar, és cert que d'alguna manera no es volia mostrar aquella imatge, no? I ells deien, no? Nosaltres tenim més facilitat per mostrar els morts siris, els sirians, que no pas els espanyols, no? I que d'aquesta manera, doncs, que no es tractava de mostrar els morts, sinó també de sotmetre a la població una lògica de que un virus havia provocat una hecatombe, no? I sí que és cert que els llocs més sensibles no es van mostrar a la societat i això ho vam patir després en molts mesos de negacionisme. Que va ser l'estiu quan els sanitaris no podien més, pobres.
Jaume, no sé si sents el pes de la responsabilitat en algun moment?
De la responsabilitat, sí, efectivament, però com cada dia, no? d'explicar les coses bé i de contrastar-les i de no distorsionar-les, però sortosament tenim una gran redacció, tenim molts mitjans per verificar les notícies, efectivament, el tema de les fake news, de les xarxes i especialment en un tema com aquest tan sensible, doncs ha estat molt, molt, molt present i molt candent en tot moment, però jo crec que hi ha hagut la suficient professionalitat com per allunyar-se dels rumors, de les falses notícies i s'ha pogut verificar tot el que s'ha donat per pantalla, amb major o menor encert, però en aquest sentit jo també penso que els mitjans de comunicació a banda de la crítica que feia al principi, que de ser poc crítics o acrítics fins i tot amb el que estava passant, però Anna, ja no a la Xina, sinó a Itàlia, aquí al costat, una setmana abans que aquí a Espanya es decretés l'estat d'alarma, home, a mi em costa de veure, o sigui, una cosa és que els mitjans de comunicació o la gent que no hi entenem en això i que no tenim responsabilitats sanitàries ni de govern, doncs ens passi per alt, però l'altra és que això es passi per alt a la gent que té aquesta responsabilitat, no? Quan a Itàlia, que està aquí...
Home, és evident, però tenim els polítics que ens mereixem.
I de fet, el primer cas que va arribar de Covid aquí a Catalunya, a Barcelona, va ser d'una italiana, precisament d'una italiana resident a Barcelona que havia passat uns dies a Itàlia i va tornar, no? En fi, bé, però això passat està i està bé treure les lliçons perquè no es torni a repetir i després és veritat que també tant la societat catalana, espanyola, com les administracions, com també els mitjans de comunicació, jo crec que ens han posat les piles i han reaccionat, no, a la situació, no, una mica sobre la marxa, però bé, al final, sigui com sigui, doncs jo crec que ens n'estem sortint. Evidentment, amb danys col·laterals molt importants i això ja serà un altre tema.
I ens estem sortint i en bona part els mitjans de comunicació, gràcies a la tecnologia, no?, que ens ha permès fer coses que potser fa 20 anys eren impensables, potser no, segur eren impensables. Jo no sé si penseu que aquesta pandèmia i aquesta necessitat d'innovar i de confiar encara més en la tecnologia pot canviar o ha de canviar la manera de comunicar. Abans parlàveu, no, d'aquesta necessitat que els, sobretot els serveis informatius, que els informatius evolucionin i canviïn cap a... que han de canviar i evolucionar, sobretot perquè les dades d'audiència ho diuen, no?, que es va perdent audiència a poc, aquest tipus de servei. No sé si veieu que això canviarà i que la pandèmia pot ser un abans i un després.
Tecnològicament ja està canviant, no? És a dir, la presència massiva dels Skypes, a les connexions immediates per reaccionar a una determinada informació, tot això que abans era una cosa, jo recordo, una mica extraordinària, és a dir, sempre abans de la pandèmia, en la prepandèmia, sempre teníem la tendència i el costum d'anar als llocs, no? Càmera aquí, càmera allà, hem d'anar un equip desplaçat aquí, un equip desplaçat allà, i ara, per moltes coses que abans desplaçàvem equips, ja no desplaçem equips, fem la trucada, no? Bé, això tindrà coses bones i coses no tan bones. Això és un tema important, realment, i s'han fet programes sencers, des de les cases, des dels domicilis dels periodistes, no? Clar, tot això és veritat que jo crec que ha vingut per quedar-se ja.
Anna, aquí dius, abans parlaves d'aquesta funció del periodista que tot ho fa, que ell sol amb el seu mòbil, una mica la dona orquestra, parlaves, que és...
Home,
que és algo...
enganxa una mica. Jo me'n recordo que setmanes abans que passés, doncs, que arribés la pandèmia, jo ja havia muntat amb el portàtil, doncs, el Festival de Sitges, i moltes vegades, doncs, quan tenia el portàtil a casa, aprofitava caps de setmana o nits per avançar peces i sí. I me'n recordo que moltes vegades, quan tenia molt de feina, doncs, demanava als meus caps poder quedar-me a casa a muntar, doncs, perquè així no perdia les dues hores de viatge i podia produir més i era més fàcil. Clar, em deien, és impensable això que demanes, Anna. I dues setmanes després no només no és impensable, sinó que ja és una normalitat, m'entens?
I tant.
Vull dir, evidentment la pandèmia ens ha portat un munt de coses bones, no? Sigui bé el teletreball, evidentment ja no parlem a nivell de natura, no? Com ha recuperat el seu espai, com hem vist els nivells de contaminació baixar a nivells històrics, com quan hem callat els humans al nostre soroll hem sentit el so de la terra. Clar, és que hem tingut coses extraordinàries, no? Com els animals s'han apropat als nuclis urbans, no? Com després tot això ho hem destrossat una altra vegada. Però el que vull dir amb tot això és que hi ha part molt bones de la pandèmia, no? Els usos de les cases, de com la gent està marxant. A l'última dada deien que hi havia 15.000 famílies que havien marxat ja de Barcelona i estan poblant llocs que estan despoblats. Vull dir, realment podem anar a aprofitar i canviar la nostra mentalitat, la nostra forma de vida. Jo no sé si canviarà, o sigui, el que ha canviat és la forma en la nostra feina, això és evident. Jo gravava amb el meu mòbil, com a la policia, tot el que veia al meu voltant que podia interessar, doncs perquè, clar, a més, els primers dies us haig de dir que a part que les jornades començaven a les 7 del matí i les 11 de la nit, encara no havies aixecat el cul de la cadira, a part d'això que tenies l'escola a casa, que bueno, tot l'estrès de la feina i tota la novetat, la incertesa, el pànic que teníem en aquests moments, teníem por. No sabíem què estava passant. Ens havien dit que no passava res i de cop no sabíem, els científics els escoltaves i deies no es transmetrà això per l'aire i estem ventilant les nostres cases. Clar, és que era molt angoixant durant certs moments, no? Després ja, quan tens més informació, la cosa es calma.
Sí, sí, realment al principi era terrible. Jo recordo que quan arribava de la feina, ara farà un any, a l'abril, perquè jo vaig estar només 2 setmanes a casa, després ja sempre he estat presencialment a la feina. Recordo que fins i tot em treia les sabates abans d'entrar a casa, em canviava de roba, pensava, bé, realment no era necessari tot això, no sembla? Perquè després ja hem vist, doncs, que hem conegut més, no?, de la realitat del virus, però és veritat que al principi era realment terrible, no?, aquesta sensació de Matrix, no?, de desconeixement de tot, de silenci per l'autopista a les 12 del migdia. En fi, sí, sí, són tot de sensacions.
Jo també, des del primer dia, bueno, jo anava a rodar al carrer, no?, i clar, era fortíssim, no?, estar allà al mig del no-res, semblava que estigués enmig del planeta Mart i fossis l'únic ésser viu, a part dels ocells que cantaven més fort i els animals, i senties el so del mar. Uh-huh. Des de casa sense necessitat de tempesta, que normalment només el senties si hi havia tempesta, no? Però, bueno, podies anar i parlar, doncs... La veritat és que jo, quan estava al carrer, no tenia por. L'aire lliure no em donava gens de por.
Ara us ho va preguntar, si heu tingut por en algun moment, no? I sobretot en aquests inicis, no? Ja m'explicava tot això, tots aquests protocols, no?, de prevenció que preníem i que per un tema de desconeixement i que a poc, doncs, els hem anat adaptant i alguns normalitzant, no? I que, Anna, tu sorties molt al carrer. No sé si heu tingut por, no heu tingut, Anna.
Jo al carrer no he tingut mai por. Al principi havies d'anar amb guants, encara no hi havia mascaretes. En aquell moment, bueno, sí, de seguida nosaltres ja vam tenir mascaretes, perquè clar, nosaltres havíem de donar la imatge de seguretat, perquè una cosa també era la seguretat i després la imatge que havies de donar de seguretat. Són coses diferents, no?
És veritat, perquè les connexions dels periodistes inicialment no duien la mascareta, després se la van començar a posar uns. Fins i tot en algun país els presentadors a plató duien mascareta, sí. Que era una cosa, clar, també ens hem hagut d'acostumar a parlar amb mascareta, que entenc que això també és difícil, no? Sí, sí, i escoltar a gent que porta mascareta, que tampoc no és fàcil.
No, tot és un sobreesforç, eh? Fins i tot els propis chats, Skypes, són un sobreesforç. No és el mateix tenir una conversa cara a cara o una reunió en una sala que no una conversa per Skype. Tothom ho diu, no? Que cansa molt més, no? Que et requereix molta més atenció, molt més esforç, les interrupcions, aquests segons a vegades que hi ha de delay, no? Tot això ho fa molt més farragós, està clar.
Mm-hmm. Jo aquí sí... Perdona, digues, Carola.
No, digues, Anna, digues.
No, deia que jo aquí Sitges me'n recordo que de les primeres notícies que vaig donar, doncs gravàvem al meu mòbil els controls que feia la policia local, no? Doncs per explicar a la gent que estàvem en pandèmia, que no podien anar tres en el cotxe, que no podien sortir de casa. Clar, coses tan bàsiques ara ens semblaven com, clar, la gent es quedava parada, no? Quan la policia li deia, no, és que estem en confinats, vostè no... No, però jo és que tengo que ir a comprar, o jo haig d'anar... No, ja, pues, si ha d'anar sol. Home, però com vaig anar sol, si he anat sempre amb la meva dona o he anat amb el meu fill? Vull dir, clar, era com molt surrealista, no? Després també la preocupació dels hotelers, no?, que perdien la Setmana Santa. La Setmana Santa, mare meva, passat un any i com estem?
Ja perdran la segona Setmana Santa, malauradament. Sí, sí.
Tot plegat. Després el tema de les mascaretes a tota màquina, no?, com la gent treia el millor de si... I estaven milers de voluntaris aquí a Sitges i a tot arreu, no?, fent mascaretes de roba a casa seva, com totes les senyores i els senyors també ajudant a fer-les. No? Realment hi ha hagut moments molt, molt macos.
Sí, està bé quedar-se amb aquestes estampes, no?, i moments també de solidaritat, és veritat. En fi, com tota la vida, no?, se li ha de trobar la cara amable de la qüestió dins del que és una autèntica... tragèdia, no?, per la quantitat de persones que han perdut amics, familiars i sobretot, ja en un segon terme, però també important, doncs, de la gent que ha perdut feines, negocis, esperances, il·lusions, no? Ho haurem d'anar reconstruint entre tots.
Sí, sí, això també ho hem anat explicant, Jaume. No, jo parlava de la meva experiència personal, però evidentment ho hem anat explicant. Jo també ho he anat explicant. Vull dir, jo vaig ser el primer mitjà que vam explicar que Sitges Park, per exemple, estaven... desesperats perquè se'ls estaven morint la gent cada hora. Clar, és que és molt fort, vull dir, i en aquells moments, doncs, i com ho has de fer? Doncs una mica, com deies tu, Carola, dona orquestra, has d'aprendre a fer un canvi de format, has d'aprendre a ingestar en el teu propi ordinador, però amb un sistema que no és un sistema informàtic normal, sinó que és el sistema de la feina, no? Doncs has de fer, o sigui, tot el que fa normalment doncs, diversos departaments, de cop ho fas tu, i a més ho fas amb el teu mòbil. Perquè hi ha dies que tens càmera i hi ha dies que no tens càmera, no? També vam haver d'explicar, no?, com les farmàcies, com reivindicaven, doncs, que ells també havien de tenir mesures i havien de ser personal de risc. Estaven rebent tota la gent que venia a l'ambulatori aquí a Sitges i a tot arreu, passava igual. La gent sortia a l'ambulatori i anava directament a la farmàcia i deia, escolta, vol dir que tinc Covid, dona'm les... I clar, i allà sense mascareta la gent ni res. I ells eren també personal de risc i estaven molt, molt preocupats.
Vicenç,
què? Res, em venien tres coses al cap, però només per comentar-les. Una, aquella imatge que es va fer viral de Lorenzo Milà fent la crònica sense la mascareta.
Sí.
Explicant tot l'argumentari que en aquell moment s'estilava. I esclar, d'alguna forma, la credibilitat de Lorenzo Milà en aquell moment li va aguantar aquella crònica.
L'he vist fa poc, aquesta crònica.
Exacte, Jaume.
Que ara
ara s'ha fet, molt viral perquè ha passat un any, però en aquell moment la imatge de Lorenzo Milà sense mascareta era una imatge que projectava, allò de dir, bé, hi ha el que hi ha, però calma. Segona, hi ha d'haver, suposo que en algun moment, un debat sobre la mort, el dolor a través dels mitjans. Com? De quina manera? Els ensenyes als morts? No? Fas com va fer Nova York l'11 de setembre, que no em va ensenyar?
Nosaltres ho hem fet, això, Vicenç?
Sí, sí, però vull dir que és un debat...
De diari n'hem fet de cròniques, de personalitzar, de parlar dels morts...
Sí, sí, però ho dic en el sentit que serà sempre un tema de debat, i tercer...
Però jo crec que amb això hi ha un consens bastant general ja que no aporta res ensenyar els morts, no?
Aporta fatiga, segurament, també, emocional.
No, els morts, el que ensenyàvem nosaltres era la part humana dels morts, però estem parlant de l'inici de la pandèmia.
I encara un mes per...
El telediari es va fer des de l'Hospital del Mar fa molts mesos. Vull dir, nosaltres ja hem entrat a les UCIs fa molt de temps i les hem mostrat en directe.
I amb 10 segons només per acabar, la presència d'especialistes de tota mena i de tertulians de tota mena que han omplert hores de mitjans fins al punt que tothom ha acabat amb el cap com una olla d'escoltar tantes opinions que a vegades han estat contradictòries entre elles mateixes. Dic això i a la vegada el contrari.
Sobretot perquè els tertulians són els mateixos.
És el que anava a dir, El món dels tertulians obriria un altre meló. És un altre meló.
Ho hem de deixar aquí. Anna, moltes gràcies. Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Gràcies.
Que segueixi tot el millor possible. Carola, gràcies.
Gràcies, un petó.
Au dilluns, Carola, Pitu Valera, nosaltres a casa, l'Albert Soleu Control també i el Dia Internacional de la Dona, amb nous temes que els agradarà escoltar. Fins dilluns, adéu-siau.
Al matí amb nosaltres.